Molt bona nit, Vilafranca. Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora d'Alzadà, per arrencar una setmana més amb Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, empoderament i una mica de tot. S'acosta el Nadal i tots sabem que, tot i ser una època màgica, la realitat és que per a algunes persones pot ser tot un repte. Expectatives altes, familiars amb comentaris una mica desafortunats. Per abordar totes aquestes problemàtiques i gaudir d'unes festes fantàstiques, o si més no, tolerables, m'acompanya avui la supercol·laboradora estrella, la reina de Canviant Patrons, la Pilar Aguilar, la vostra psicòloga de confiança. Som-hi! Bona nit, Pilar!
Hola, bona nit!
Cada dia et presento ja amb més hype,
no, Sí, sí, aquí sembles el José Luis Moreno, el de los... Sí.
Aviam, semblem molt normals, però la realitat és que avui estem gravant aquest programa amb uns gorros de Pare Noel, que aviam, semblem més la Pitufina, saps? Perquè...
Bueno, ambient nadalenc.
No, total. Vinga, com estem? Com van els ànims nadalencs?
Bueno, avui parlarem del Nadal i de com afecta els nostres caparrons, és el que diem l'impacte psicològic del Nadal. I és que hi ha gent a la que li encanta el Nadal i en aquestes dates, bueno, les considera d'amor, de pau, de felicitat, de llums, de regals, de música, de tot això. Però per moltes altres persones, aquestes setmanes suposen un veritable repte per a la seva salut mental. I ara jo et pregunto, va.
Vinga, va.
T'agrada el Nadal?
Sí. O sigui, aviam. Ja. M'agrada el regal, el concepte aquest que deies, no? Tant de llum, d'amor, del plus en el salón i de tot això, però després sí que és cert que hi ha una part que a mi em costa una mica, que és el tema ja, doncs, això de sentar-se a la taula
amb família. Doncs ara jo et pregunto, quines emocions et desperta el Nadal? I sobretot, ets elfo o grinch?
No, jo sóc elfo. Aviam, estic presentant un programa amb un corro de Pare Noel. Sí, jo sóc elfo. Sóc elfo. Emocions? Hòstia, veus, ja m'estàs fent teràpia aquí en directe, no. M'encanta. Em desperta alegria, em desperta esperança, però també em desperta nostàlgia. I una mica de por. Jo crec que jo amb mis fòbies li trobo por a tot, però sí, un mix.
Bueno, si podem conviure amb aquestes pors,
sí,
perfecte.
Sí, tot bé.
Vale, doncs és veritat, avui tenim un Nadal molt globalitzat, ple de guarniments, de llumetes, de música, aquesta coreografia social, aquestes reunions familiars, intercanvis de regals, bueno, tot és pau, alegria, amor, però també és un període carregat de moltes emocions que de vegades poden ser contradictòries, és allò que podem tenir sentimientos encontrados, perquè ens agrada, però... El Nadal desperta això, amb una gran quantitat de sentiments i emocions positives o negatives, depenent de les circumstàncies de cada persona. Són dues setmanes de reunions, de celebracions, d'accessos, de compartir, d'estar feliços, però no sempre és així. De vegades el Nadal pot generar malestar i sentiments negatius si estem passant per un moment difícil o delicat.
100%. Vale. Llavors, dit això... Quin és l'estat d'ànim al Nadal? O sigui, el general, quin... Tu què veus, a consulta?
Mira,
o...?
Jo només et dic una cosa. I t'ho pregunto. Estem obligats a ser feliços?
Sembla que en aquestes èpoques sí.
No. El Nadal no té per què ser una època de felicitat per a tot el món. I ara et donaré dues dades. I és que, segons les dades de l'enquesta social europea, les persones declaren tenir un menor benestar emocional al Nadal.
Hosti.
Sí, espera. Després, a l'Observatori de Nadal d'Espanya, el 33% dels espanyols no els agrada el Nadal.
33%, eh?
33%. El 27% assegura que li agrada poc. El 6% directament l'odia.
Uau.
O sigui que queda un 34% que li agrada el Nadal.
Sí, la majoria d'espanyols a Nadal el tolera, vale. Ho deixem així.
I l'Organització Mundial de la Salut ens diu que el 40% de la població pateix depressió, ansietat o tristesa al Nadal.
40% de la població?
El 40%. És una època en què creix l'índex de suïcidis.
Hòstia. Déu-n'hi-do, es va dir un taco molt gros.
Clar,
ara,
perquè no tot és tan maco com a les pel·lícules, com a la tele, com als contes. Hi ha una altra cara del Nadal.
Bueno,
I és
això,
aquesta, la que,
abordem,
la que abordem avui.
Vinga, va. Estats d'ànims, no?
Vale.
Vinga.
Doncs no tenim el que em preguntaves. No tenim per què estar alegres, feliços, contents. A veure, ens podem sentir tristos, estressats o deprimits. I per què? Per què ens podem sentir d'aquesta manera amb aquests sentiments o emocions negatives al Nadal? Doncs molt fàcil. Primer, l'absència d'una persona estimada. Un ésser estimat, doncs llavors la solitud o el dol normalment són els motius més freqüents que fan que aquestes dates siguin difícils de suportar. L'absència de la família, doncs ja sigui perquè no en tenim, o perquè la tenim lluny, o la falta d'algunes persones i que no podem compartir amb elles aquestes dates tan especials, doncs fa que la seva absència sigui més potent i s'activin sentiments de dolor, de pena, de tristesa i de ràbia. D'altres circumstàncies, bueno, podria ser el tema dels regals. Uh-huh. Els regals, perquè la compra de regals pot arribar a ser a generar sentiments d'ansietat o tristesa per totes aquelles persones que estan passant per un moment econòmic difícil i es veuen obligades a comprar aquests regals, aquests obsequis, quan la seva economia no ho permet. Però també les persones que encara que s'ho permetin, que puguin comprar aquest regal, també els hi provoca estrès. Per què? Perquè hem de comprar regals per a tantes persones i que li agradi, i vaig a aquesta botiga, ostres, quina cua, vaig a l'altra, ah, jo que volia no el trobo, i si no l'agrada, genera un estrès.
Sí, la veritat
no,
és que sí.
No arribem al punt de l'ansietat i de la tristesa de que no tens els calés per comprar-los, però també et genera una miqueta d'estrès. Un altre punt fort són les reunions. Generalment aprofiten aquests dies per celebrar aquestes reunions amb aquelles persones amb les quals no tenim gaire contacte durant l'any. I això de vegades comporta que tu pots passar molt bé, però també comporta haver de passar temps amb aquestes persones amb les quals no ens avenim. Persones amb les quals hi ha una tensió, amb les quals hi ha uns roces del passat o d'altres circumstàncies. I realment no tenim cap interès en interactuar amb aquestes persones. Però ho hem de fer. Mm-hmm. Això es provoca ansietat, es provoca estrès. Després, perquè tenim el Nadal molt idealitzat. Com a les pel·lícules, ens fem un fart de veure pel·lícules de Nadal.
Sí, 100%.
Pam, pam, una darrere de l'altra, totes acaben bé, i tot és genial, i tothom és feliç. I no, ens creem, això ens pot crear unes expectatives que realment mai s'acaben complint, perquè la vida no és un conte.
Sí.
I això ens pot generar estrès i tristesa. I després tenim el tema de l'any que s'acaba. Hi ha persones que entre el final, l'acabament de l'any i el començament de l'altre, doncs tenen el costum de fer un balanç. Fer un balanç de tot allò que han aconseguit fins al moment. Mhm. Llavors, es tracta de comparar les expectatives, els desitjos i els propòsits que tenien, que es van proposar, i allò que realment han assolit.
Uf, quina gòbia.
Llavors, aquest costum pot generar també sentiments de tristesa i frustració si no assolim els nostres objectius. A veure, qui no s'ha proposat al començament de l'any? Aniré al gimnàs, faré esport, faré dieta, intentaré tenir més calma, més paciència... Hi ha gent que això li agobia molt quan no li provoca això, estrès, frustració, tristesa, si no aconsegueixen aquests propòsits. Però bueno, també estan les altres persones que portem, potser 5 anys, 6, amb el mateix propòsit. I que realment no l'hem aconseguit. Però no passa res, tenim un altre any per intentar-ho.
El dia 1 es renoven.
Sí.
Passen els marcadors a 0 i tornem a començar. No passa res. Vale, llavors, totes aquestes coses que has dit, que la veritat és que tenen molt de pes, perquè, per exemple, el de les pel·lícules sempre és en parelles, macho. Se sembla que si estàs solter al Nadal, no, ja ni te'l pots plantejar, no? Llavors, com es gestionen totes aquestes emocions negatives al Nadal?
Bueno, doncs hem de posar de la nostra part i, per exemple, pensa que la publicitat i el màrqueting en aquestes dates treballen de valent per mostrar-nos un model idíl·lic de família que normalment que no correspon amb la realitat. O sigui, jo aquí, chapó per als professionals del màrqueting. Ho fan superbé.
Sí.
Per què? Perquè ens diuen, regala felicitat, compra felicitat, i allà que anem nosaltres a comprar la felicitat d'un pot de colònia de 60 euros. Perquè, clar, jo seré feliç i aquesta persona serà feliç. O sigui, fan una feina extraordinària, les coses com siguin. Doncs hem de vigilar una miqueta.
Vale.
La felicitat no es compra.
No.
Vale. La família, aquest punt estressant. Vale, doncs has de pensar que la família no són només aquelles persones amb les que comparteixes ADN, factors genètics i grup sanguini. La família són aquelles altres persones que tu has triat perquè t'acompanyin durant la teva vida, que t'acompanyin en el dia a dia, que són amics, companys de feina, d'activitats, de hobbies, amics de fer un cafè, de berenar, totes aquestes persones. I llavors pots aprofitar aquests dies que tens més disponibilitat per quedar i trobar-te amb aquestes persones que realment et fan sentir bé. Recorda que són persones vitamina. Després, aprofita aquests dies festius per realitzar activitats que siguin gratificants per tu. Llavors, des que t'agradin, descansa, cuida't i carrega les piles per començar l'any que ve, amb més ganes i il·lusió. No hem de magnificar les dates. Això de Nadal està molt sobrevalorat. Vale? Perquè al final aquests dies tan assenyalats tenen un origen històric i religiós. I no deixa de ser un dia més al calendari com qualsevol altre dia. Per tant, que tu no tens cap plan per aquestes dates, doncs no passa res, no ens ha d'afectar tant. Hem de relativitzar una miqueta tot això. Si et reuneixes amb familiars o en grups, doncs intenta no polemitzar. I no entrar en debats que puguin generar discussions o conflictes, perquè ens ajuntem amb persones que potser no veiem des de fa molt de temps i tothom vol arreglar el món, i tothom té la raó. I, a veure, així només acabarem amb conflictes i amb polèmiques. Aprofita aquests moments, optimitza aquestes estonetes de reunió, d'esbarjo, i intenta passar una bona estona amb les persones que t'envolten, perquè és el que t'emportaràs. Després, el que tu has dit abans de l'idealització del Nadal, la màgia del Nadal no resol els conflictes de família. Això només passa a les pel·lícules. Hi ha uns conflictes impressionants, però quan acaba la pel·lícula tothom és feliç perquè tot s'ha solucionat. Per què? Perquè és el dia de Nadal. Perquè hi ha arbres, hi ha regalets a sota de l'arbre. Realment has de pensar que no, que aquestes dates no són tan idíl·liques i que els problemes de dinàmiques familiars es resolen treballant a teràpia.
Vale.
Ni més ni menys.
Pilar Aguilar, consulta.
I llavors també hem de posar límits.
Vale.
Hem de posar límits perquè és tan important saber apropar-te a les persones o als familiars o als amics com posar distància. Ja que no totes les relacions familiars són sanes i la toxicitat a l'ambient familiar genera problemes importants a nivell psicològic i emocional.
Amén.
Pensa també que els regals són accessoris. No et centris en demostrar el teu afecte, la teva estimació amb comprant regals molt cars, regals materials, perquè això normalment és una manera d'omplir el buit i les carències emocionals amb aspectes materials. No necessitem el regal més car de la botiga per demostrar-li a aquella persona que l'estimem amb tot el cor. Aprèn a estar bé amb tu mateix, perquè no podem caure en l'errada de pensar que la felicitat procedeix de factors externs. O sigui, no podem fer una atribució externa de la felicitat, no. Si jo sóc feliç, depèn de mi. I si jo sóc infeliç, no és per culpa dels altres. Per què? Perquè depèn de quina actitud faci jo front a les determinants circumstàncies o esdeveniments.
O sigui, estic flipant amb el que estàs explicant i això que portes un gorro a Pare Noel, tio. Pilar, el meu desig per l'any que ve és que escriguis un llibre. T'ho dic en sèrio, ets magnífica. Vale, paraulotes avui.
Bueno,
vinga.
Avui no... A veure, et porto conceptes.
Vale.
Ja que estem parlant de l'impacte psicològic al Nadal, hi ha unes persones que són més sensibles durant el Nadal i que són més propenses a patir diferents trastorns o síndromes. I et porto tres avui.
Vinga.
El primer, el síndrome de la Nadala.
Síndrome de la Nadala?
El síndrome del villancico.
Uau.
Sí. És quan la persona entra en conflicte amb ella mateixa pel fet de no connectar amb el Nadal. No s'emociona amb el Nadal, no gaudeix del Nadal, ni de les llums, ni de la música, ni dels regals, ni de res, i aquest fet els provoca ansietat i estrès, perquè volen connectar, però no poden.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, llavors els símptomes, doncs, bueno, entre d'altres, són la tristesa, la ràbia, ganes de plorar, desànim, falta d'interès a les activitats, irritabilitat, apatia... Un altre concepte molt interessant és el síndrome de la cadira buida. Suposo que aquest sí que has sentit parlar. Aquest és més comú, l'hem sentit més vegades. És quan apareixen o sentim emocions per la pèrdua d'una persona estimada. I aquestes emocions s'intensifiquen quan es comença a respirar un ambient nadalenc. Fa referència al buit que deixa a la taula la persona que ja no hi és amb nosaltres. Per això es diu d'aquesta manera. I, bueno, els símptomes doncs, són tristesa, pèrdua, sentiment de pèrdua, nostàlgia, i ens produeix un malestar intern, perquè trobem a faltar aquesta persona estimada amb la qual jo voldria compartir coses. ¿Vale? També es pot patir no només per la pèrdua, per la mort d'una persona, aquest síndrome de la cadira buida, sinó també per ruptures sentimentals, hospitalitzacions, diagnòstics de malalties, divorcis o per estar lluny de les persones estimades. En el fons, qualsevol situació de dol. És un síndrome molt comú, més del que sembla, però moltes persones ho pateixen sense ser conscients.
Sí, jo ara acabo de ser conscient que estic patint aquest síndrome.
Sense ser conscients, perquè de vegades ens resulta molt difícil identificar el motiu exacte del nostre malestar. També hi ha d'altres persones que el que fan és negar la situació o evitar-la. Per què? Doncs per por a mostrar debilitat. I per la dificultat que tenen per gestionar aquest malestar i aquestes emocions tan doloroses.
Vale, m'acabes de descriure, no passa res, següent.
Bueno, aquest igual ja et sona més encara, va.
Vinga.
El síndrome del Grinch.
Sí, aquest sí.
Aquest vale. Sí. Aquests són aquelles persones que senten una gran aversió cap a aquestes festes. Odien tot el que es pugui relacionar amb el Nadal i tot el que tingui un significat nadalent, com les llums de Nadal, els guarniments, les Nadales... No està aquest síndrome, no està reconegut oficialment a la psicologia clínica, però és un fenomen psicoemocional real per a moltes persones durant la temporada nadalenca.
Vale. Jo, la veritat és que ara que ho estàs explicant això, Grinch, m'estava rient perquè em recorda moltíssim a una persona que tu me coneixes, que és el meu germà Grace. Jo crec que té síndrome de Grinch total. Llavors, per assegurar-me en 100% i poder-lo burxar-lo jo aquest Nadal, hi ha algun perfil concret d'aquestes persones?
Hi ha un perfil, i normalment són persones introvertides o que valoren molt el seu espai personal i les seves rutines.
Ah, sí, sí, m'enganxa.
Persones amb experiències negatives relacionades amb el Nadal. Persones ja de per si predisposades a la depressió i a l'ansietat. I persones amb una càrrega molt gran d'estrès crònic o esgotament. Ja sigui per temes laborals, responsabilitats familiars o projectes personals.
Sí, però aguantau de germana com jo. Em quadra. Llavors, símptomes d'un Grinch, això, no?
Sí, bueno, tenen aquesta aversió a les festes nadalenques, una actitud negativa cap als elements típics del Nadal, la música, les decoracions, les reunions familiars... Tenen uns canvis d'humor, perquè aquestes persones poden experimentar irritabilitat, enuig, tristesa, sense cap raó concreta, i no saben per què. Falta d'interès a les activitats socials. Hi ha una disminució notable del desig de participar en esdeveniments socials o activitats relacionades amb aquestes festes. I sentiments de tristesa o melancolia durant la temporada nadalenca, sobretot en els moments d'alegria i d'eufòria de les persones del voltant. Sí, és com la pel·lícula, el Grinch,
sí. 100%, eh?
Després hi ha uns trastorns així secundaris, però bueno, són insomni o alteracions de la som, problemes de l'alimentació perquè pots tenir pèrdua o augment de la gana, aïllament social perquè eviten contacte amb familiars i amics, i bueno, i fa fatiga o falta d'energia perquè, és clar, per ells resulta emocionalment molt estressant.
Vale. Llavors ara anem a fer així un test a lo superpop. Com saber si sóc un Grinch?
Vale. Ara veurem si reconeixem alguna persona.
Perfecte.
Va. Doncs hi ha 4 criteris. El primer, com més feliços estan els altres, més t'enfades i odies el Nadal. Només veure que els altres gaudeixen del Nadal, tu ja t'enfades. però el teu enuig es fa més gran quan els altres millor s'ho passen. I arriba a ser insuportable quan es posen a cantar i a fer petons abraçades. Coneixes algun?
Mon germà 100%. 100%.
L'altre criteri, casa teva, el millor refugi. Llavors evites quedar amb la gent per anar a celebracions, a reunions, veure els llums de Nadal, ficar-te en aglomeracions en aquestes dates. Per què? Perquè quan estàs a casa, sense decoracions nadalenques, perquè no vols...
Sí, sí, mon germà.
Estàs realment a gust i gaudeixes de la teva soledat, de la teva tranquil·litat i vas al teu rotllo, al teu ritme.
Vale, 2 de 4, de moment, Grace,
vale,
mira.
Anem al tercer. No vols que et regalin res ni fer regals a ningú.
No, això no, això a ell li agrada molt que hi regali.
Ja ens falla. No, clar, perquè aquestes persones no veuen el sentit a fer regals quan no hi ha cap motiu per fer-ho. Fins i tot els desagrada quan algú els fa un regal perquè no saben ni què dir ni com actuar. I a més pensen, a veure, quin sentit té comprar ara quan en menys d'un mes ja rebaixes?
Mira, no m'ho havia plantejat.
I l'últim, que és el més potent, les reunions familiars i les celebracions obligades són el pitjor de tot, perquè et produeix ansietat haver d'anar a aquests sopars, a aquests dinars, perquè consideren que és una farsa per quedar bé, que és només un postureo. Total.
És que és tal qual com si m'estiguessin llegint mon germà. És molt heavy, eh?
Llavors, tots aquests motius poden ser, doncs, això, els detonants per atreure el grinch que portem a dintre o desenvolupar alguns dels trastorns dels que hem parlat.
I dic, mon germà celebra Halloween, llavors sí que posa carbasses i... Vale, vinga, ara ja per grinch, per elves i per la població en general. Consells per no embogir al Nadal.
Vale, doncs, bueno, en el tema de les compres... La majoria de nosaltres prefereix rebre un regal que hagi costat temps i esforç a un altre que sigui molt costós econòmicament. El que compta és el pensament, la intenció, més que l'etiqueta del preu. Així que, en lloc de cremar la visa, pensa en aquelles persones que vols obsequiar, que els vols fer un regal, i prioritza regals d'experiències, regals que tinguin un simbolisme o un valor sentimental especial. Reduir les expectatives, això ja ho he dit abans. No tot ha de sortir a la perfecció. Quantes vegades no ens ha sortit a la perfecció? Per què? Perquè el regal que hem donat no agradava, perquè se'ns ha cremat alguna cosa del dinar o del sopar, perquè a aquest no li agraden els canelons... Però després, tu has passat bé. Malgrat aquestes cosetes. O sigui, no podem buscar la perfecció. Hem d'aprendre a prioritzar. I respecta les teves necessitats i posa límits. Després podem crear tradicions, perquè és una oportunitat d'estar a prop dels que hi són i dels que no. Recordar els bons moments que hem viscut amb les persones que ja no hi són, doncs, bueno, podem recuperar tradicions que ells impulsaven. I podem crear noves tradicions a les persones que hi són. I llavors això també és un motiu més d'alegria i ja no estarem tan tristos. Llavors també un altre, observa't amb els excessos i treballa la introspecció. Sí, no sona raro, però no ho és. Si tu veus que et passes amb els àpats o amb l'alcohol, pensa en quines emocions estàs tractant d'evitar o d'amagar.
Uf,
això és més profund, això és més profund. Mira cap a dintre en comptes de tapar-ho. I per últim, no t'imposis ser feliç tota l'estona. És un desgast emocional brutal, com diu el Marc Ribas, brutal, molt gran. Pensa que venim 2 anys molt durs, que amb la pandèmia, amb les restriccions, tanquem l'any i a més estem en una estació que no és la més adequada per a la nostra salut mental, perquè és una època que el dia és més curt, que fa més fred, que està tot més fosc, i per això dèiem lo de la depressió blanca. Llavors, hem d'acceptar que les festes de Nadal són una muntanya russa emocional.
Bueno, són coses que costen, però sort que et tenim aquí. Llavors, pregunta. Realment el Nadal és màgic? És a dir, existeix l'esperit nadalenc?
Sí que existeix. Per què? Mira, hi ha un estudi publicat pel British Medical Journal que ens diu que l'esperit nadalenc és un sentiment real localitzat al cervell humà.
Veus? No tot és dolent.
No. Llavors, es va fer a Dinamarca perquè Dinamarca és un dels països més feliços del món.
No sabia.
Sí, sí, està. Per què? Però és un país marcat amb les tradicions, la vida tranquil·la, l'atenció als petits detalls. Ells gaudeixen de fer una tassa de xocolata calenta davant de la llar de foc. I llavors és un país ideal per analitzar l'esprit nadalenc. I és el que van fer. El 2015, els neuròlegs de la Universitat de Copenhague van fer un estudi amb 20 persones per veure l'impacte del Nadal al cervell. Llavors van agafar 10 persones que celebraven el Nadal sempre i 10 persones que no tenien tradicions nadalenques. Llavors, a tots dos grups els hi posaven, visualitzaven imatges de contingut nadalenc, mentre que anaven enregistrant l'activitat cerebral mitjançant la ressonància magnètica. Vale, la conclusió, que el grup primer, el de les 10 persones que celebraven la tradició de Nadal i totes les parafernàlies, doncs aquestes persones tenien més activitat al seu cervell.
Veus com és màgica?
Concretament, a l'escorça motora sensorial, escorça motora primària i premotora, i al lòbul parietal. Aquestes zones cerebrals estan relacionades amb les emocions i l'espiritualitat. I així explica que hi ha gent predisposada al Nadal, ja que les persones que el celebren identifiquen l'esperit nadalenc al seu cervell com una font d'emocions i sentiments positius.
Ai, que guai, no? Vale, ja per acabar, que ja ens estan fent senyals des del walkie. Tips per gaudir al màxim del Nadal.
Vale, doncs centrar-nos en el present. Va, gaudeix de tot el que tens avui.
Vale.
Centra't en el dia d'avui, no en el que no tens, el que ja no hi és, o preocupar-te d'allò que vindrà. No, el que tens avui i activitats que afavoreixin la teva salut i el teu benestar. Planejar i organitzar tot amb antelació. Per no patir estrès, doncs llavors fes les teves compres i menús amb antelació. Negocia el repartiment de les tasques i organitza't en la família per evitar conflictes i presses d'última hora. A evitar conflictes, que ja ho hem dit abans, no cal buscar la polèmica, passa una bona estona, relaxar-nos amb el que tenim i no comparar-nos amb d'altres persones. Ens comparem amb amigues, amb familiars, amb influencers, amb les pel·lícules. Això no és real. Doncs llavors, si les festes estan marcades per alguna cosa negativa i no et deixa gaudir, accepta aquesta realitat actual i la recol·loques on toca, al passat. I, perquè són coses que no podem canviar. I d'aquí tirem endavant. Això ens farà estar més calmats i més centrats i valorar més bé tot allò que tenim.
Brutal, no? Sembla fàcil, però no sé si ho
jo volia fer una recomanació.
Vinga, va.
Una peli.
Vinga.
Una peli que és perfecta per veure ara. La van fer per nens petits, però no. Les nens petits no l'entenen, perquè als adults ens costa. És de dibuixos animats i és Inside Out, o Del Revés, en castellà. Del Revés, del 2015. És una pel·lícula de Pixar i és perfecta per veure com gestionar la tristesa al Nadal. És una manera molt bona de descriure les emocions, els sentiments i per què de vegades reaccionem d'una manera o d'una altra.
És el dels ninos aquells de colors?
Sí,
és
de
boníssima.
Colors. Aquesta pel·lícula és del 2015, però va, anem a mirar-la.
Vinga, doncs perfecte. Doncs moltes gràcies, Pilar, que tinguis unes superfestes. Estic superagraïda de que haguem compartit ja tot aquest trimestre i que podem compartir això juntes, amb gorros de Nadal. Això no ho faríem ningú més. I res, pels que ens escolteu, que tingueu molt bones festes, una entrada d'any magnífica i seguirem aquí canviant patrons. Bona nit!
Bona nit!
Adéu!
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.